A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts, diu Ventura Sella a les pàgines de l'Eco d'aquesta setmana. El cap de setmana vinent, un grup d'acadèmics del prestigiós Institut d'Estudis Catalans venen a Sitges a celebrar una de les seves sessions d'estudi ordinàries dedicada al professor Josep Rocapons, que havia format part de l'esmentada institució. Se celebraran diferents actes i cal destacar-ne la conferència que el professor nord-americà Philip Rassico, deixeble d'ell, pronunciarà al Saló d'Or de Maricel amb el títol de Josep Rocapons, lingüista i filòleg, alguns records d'un deixeble i amic. I després es visitarà la plaça indicada, la plaça del doctor Rocapons, on continuarà l'homenatge al mestre desaparegut. Diu Ventura Sella que en jubilar-se de la seva tasca docent i investigadora, que havia exercit principalment a les universitats de Barcelona, Santiago de Cuba i de Bloomington, a l'estat d'Indiana, el professor Rocapons va escollir, junt amb la seva muller, Teresa Boix, que afortunadament i que per molts anys viu entre nosaltres, a la vila de Sitges per residir-hi i passar-hi els anys merescuts de descans. Visqué aquí fins al moment de la seva desaparició terrenal. Josep Rocapons era un autèntic savi, diu Ventura Sella, com se li ha reconegut unànimament, que feu de la llengua en general i de la llengua catalana en particular l'objectiu dels seus estudis. Fou a la vegada un gran patriota que portà sempre Catalunya al cor i va expandir la cultura i la llengua catalanes fronteres enllà dels nostres límits territorials. Fundà i fou el primer president de la North American Catalan Society, que té per objecte la divulgació de la llengua i la cultura catalanes a Amèrica del Nord. El 26 d'octubre del 1995 teníem en aquesta mateixa taula, perquè la taula era la mateixa, i en aquest mateix estudi, perquè l'estudi era el mateix, i servidor el mateix, 15 anys més jove, a Josep Rocapons. Aleshores, les seves reflexions sobre l'estat actual de la llengua catalana, com havia vist ell l'etapa de la transició amb una certa esperança de la normalització del país i quines eren les seves sensacions, aleshores, prenen ara, si volen, una altra dimensió, tal i com està l'escenari polític i social. A partir d'aquest homenatge que li fa l'Institut d'Estudis Catalans, hem volgut recordar aquella conversa que manteníem amb Josep Rocapons.
Sí, costa una mica, però amb entusiasme i persistència es pot arribar. Es pot arribar a fer alguna cosa important. A través de cursos que no són catalans, al principi són hispànics o romànics, etc., es pot anar incloent, introduint el coneixement del català o de la cultura catalana. Després, esclar, hi ha la fama d'alguns grans artistes catalans, com Dalí, Casals, etc., que influeixen. Jo els dic, sí, tenim aquests grans artistes. Els nostres escriptors i poetes també són de la mateixa vala. El que passa és que la llengua és limitada, és un hàndicap, no? Però llavors, quan ells coneixen aquests escriptors i poetes, veuen realment que són valuosos.
Quan hi veu arribar per primer cop a Indiana?
Indiana va ser l'any 58. L'any 50, fa molts anys.
Fa molts anys.
Sí, jo primer vaig estar a Cuba una temporada.
Amb quina voluntat hi veu arribar? A l'any 58.
Amb la voluntat, doncs, de propagar la cultura catalana quan pogués, perquè això costa. També d'aprofitar-me de les grans facilitats, de les biblioteques, etc. I de seguir, en fi, la meva carrera de lingüista, no?
Mm-hmm. Us feia una... Digueu.
No, dic que això...
Us feia una especial il·lusió arribar a Nord-Amèrica? En aquests moments?
Sí, perquè sabia que allà doncs, podia desenvolupar-me bastant bé, no? Mm-hmm. I podia fer un mateix temps un servei al meu país. Que això va costar, això costa, però crec, com deia, que amb entusiasme i persistència es pot aconseguir, oi?
Heu estat una de les persones que ha impulsat, bé, la societat, a veure si ho dic exactament això, l'ANACS.
L'ANACS, això mateix. Vam fundar l'ANACS l'any 78. Uh-huh. A l'any 78 vam fer el primer congrés Aquest és el vuitè, aquest darrer que hem fet.
Sí.
No? El primer congrés o col·loqui de, de la North American Catalan Society, no? I allí vam fundar, de fet, la societat, no? El 78. Hi havia un professor que es diu Porqueres, Jaume Martí Olivella, que és conegut, Carme Rey, jo, i vam fundar la gràcia, i jo vaig ser el primer president.
Us sentiu una mica, anava a dir, estranys, allà, fundant una societat catalana a Nord-Amèrica?
Una mica, sí, però com que ja teníem el nostre ambient, no? Mm-hmm. Teníem contacte amb catalans i després ja teníem deixebles entusiastes que ens seguien, doncs ja la cosa va ser, normalment el primer congrés va ser inoblidable, no? Perquè els altres potser van ser, han estat més grans i més importants, potser, no? Científicament. Però el primer, esclar, és un somni.
Els objectius d'aquesta societat, quins eren en aquell moment?
Els objectius de la societat sempre han estat mantenir els cursos de català, proposar-ne de nous, no? Procurar que no es perdin els que hi ha, i d'alguna manera també propagar, doncs, la cultura catalana pel país, perquè explicar que no és, la cultura catalana no és una cosa folklòrica ni un capítol de l'espanyol, sinó que és una cosa independent, oi?
Quina imatge hi havia en aquell moment de la cultura catalana, si és que n'hi havia alguna?
Bé, és difícil de dir, oi? Però en general no era gaire conegut. Això era el defecte principal, no? Mm-hmm. Que la gent confon, bueno, pensa en Catalunya com una província d'Espanya, no? Molta gent, oi? Si no és l'ambient universitari, això es va aclarint i es va ensenyant, etc. I llavors la cosa va endavant.
Mm-hmm. Em diu que aproximadament entre una dotzena d'universitats nord-americanes
mateix, sí.
Tenen, d'alguna manera o altra, estudis dedicats catalans, sí. O cursos dedicats
sí,
a la cultura catalana. És propi això de l'ensenyament nord-americà?
Bé, l'ensenyament nord-americà és bastant diferent d'aquí, no? És bastant lliure, en aquest sentit. Vull dir, si s'acorda introduir un curs, doncs s'introdueix. El que falta és convèncer els caps de la universitat, que el curs és important i sobretot que hi haurà alumnes, no? Uh-huh. Bé, que s'ha de fer propaganda, s'ha de comptar amb alumnes i llavors s'accepta. Però hi ha molts, esclar, hi ha molts. Costa perquè els professors d'espanyol no ajuden gaire, no? I després hi ha un cliché, no?, que cal vèncer, que és que el català és un luxe, no? Perquè, esclar, l'espanyol allà té una... I el portuguès pel Brasil, etc., tenen una gran
difusió. Una gran
difusió. Però, en fi, és una qüestió d'una lluita, com aquí, no? Una lluita d'un altre tipus, però anar convencent la gent. I llavors, quan surten tesis i es fan estudis comparatius i alumnes molt notables es dediquen al català, llavors ja ho tenim la cosa endavant. No? Mm-hmm.
Em deia que el principal problema, o un dels problemes, és mantenir la continuïtat.
Sí, aquest problema ens preocupa bastant. Sí, perquè quan es jubila un professor o se'n va d'una universitat per algun motiu, queda la plaça deserta. I les universitats, és clar, com que el català no es considera una cosa indispensable, costa a vegades de... Un dels objectius de la nostra societat és procurar superar aquesta dificultat. No? Mm-hmm. Aquesta és important, hem de procurar que hi hagi sempre algun successor. No? Mm-hmm.
Saltarem l'oceà, ens n'anem aquí. Aquí el català és indispensable?
On?
Aquí a Catalunya.
Hauria de ser indispensable, la llengua pròpia del país.
Com ho veieu de salut?
Com
ho veieu de salut?
Jo dubto una mica, vull dir, soc optimista de cara al futur, però de moment ho veig una mica complicat, perquè hi ha sectors que són castellanitzats i que són inexpugnables, com la premsa, no? El cinema, ja veieu això que ha passat amb el, amb el Walt Disney. Després el comerç de Barcelona, etc. Són mons castellanitzats, molt difícil. L'esperança està a les escoles. Sempre que els nens després no prenguin el català com una llengua forastera i en el seu ambient continuïn parlant en castellà. Però crec que hi ha moltes dificultats, realment. Però vaja, ja ens en sortirem.
Com s'entén una societat normalitzada en el seu aspecte de llengua?
Home, una societat normalitzada hauria de ser una societat en la qual el català doncs, és indispensable, normal, sense una actitud militant constant, com hem de fer, no? És a dir, el català, actualment, hem de defensar-lo en una actitud militant, és a dir, parlant català amb els que ens parlen castellà, sempre que ens puguin entendre, no? Amb tota amabilitat, sí. Però sempre que ens puguin entendre, no? Com deia? Perdó,
la pregunta. Sí, quan es pot entendre que una societat està normalitzada?
Sí, en el moment en què el català ja no és un problema constant, en què s'usa d'una manera normal, d'una manera sense cap esforç, sense cap violència. I tothom hi ha un ambient d'acceptació d'aquesta posició. Però mentre hi hagin aquests prejudicis, aquí hi ha el prejudici de que el català és una llengua, no és prou important, no és universal, segons... Esclar que no és universal, però és una llengua per nosaltres important. Però hi ha aquesta pressió també d'espanyola, no? de Madrid, sobretot d'aquests partits de dreta que apreten bastant darrerament. Però això ha estat una tradició, vull dir, no és una cosa nova. No?
Això és el que us anava a preguntar.
Sí, sí. Els intel·lectuals espanyols, per exemple, sempre els ha horroritzat que aquí perdés punts el castellà. I llavors es diu que les dues llengües, bé, les dues llengües, està bé.
Però... Vos creieu que el castellà perd punts?
No en perd punts, no. No hauria de perdre, perquè si no el català no en guanyarà. Això és matemàtic.
És a dir, la normalització...
Hauria de perdre sense continuant sent una llengua coneguda i, per tothom, etc. Però actualment no crec que perdi punts. No?
És que us ho pregunto amb el doble sentit. Aspecte, la normalització implica que algú cedeixi respecte a l'altre?
Clar. Sí, jo crec que sí. Uh-huh. Sí. Sí, el castellà, doncs si es catalanitza la premsa, és clar, doncs deixa de ser castellana i és catalana, llavors.
En qualsevol cas, és paradoxal, també, no?, que el català sigui una persona que a vegades parli en català i llegeixi premsa en castellà.
Sí, estan, la gent està acostumada a llegir en castellà i això sembla que costarà molt de canviar, no?, hi ha més facilitat escoltar el català per la ràdio o per la televisió, sembla.
Qui ha d'assumir aquest paper? El paper de normalitzador és un paper personal de cadascú, és un paper d'institucions?
És un paper d'institucions i de la societat civil. Jo crec que la societat civil no respon com hauria de respondre, no? Això ho ha dit president Pujol. Les institucions, el català funciona millor que la vida privada, que la vida, vaig a la vida comercial, per exemple, vull dir, els ajuntaments, etc., doncs, catalanitzats, però les empreses de Barcelona són castellanitzades, i Sitges és molt castellanitzat, s'ha de dir. Hi ha falta molt a fer a Sitges.
Sí, tenim un poble molt castellanitzat. Però...
Jo crec que, en fi, els rètols, els restaurants, en fi, hi ha molts restaurants que posen els anuncis en tres o quatre llengües, almenys en català, no? Uh-huh. Vilafranca, per exemple, Vic, aquests pobles, és una mica diferent. Ens hem de prendre el model d'aquests pobles catalanitzats. Uh-huh. No és clar que Sitges el turisme internacional influeix, però hem de procurar...
A poc a poc,
fer el possible, sí, perquè té una tradició magnífica que algun a mantenir.
Heu col·laborat amb l'elaboració del nou diccionari de la llengua catalana.
Sí, sí, hem col·laborat.
El català té, ara no sé si és un tòpic o una veritat, vos que sou lingüista, és difícil el català?
Difícil? No crec. No crec que sigui molt difícil en la meva experiència. Depèn des d'on des de punt de partida. Si se sap el castellà o el francès, i aquí la gent sap el castellà, aprendre català no és molt difícil, sobretot aprendre a llegir. En la meva experiència dels cursos a Amèrica, sí, que la gent hi posava entusiasme, interès, no? Una vegada el curs marxava, realment era impressionant com al cap de poques setmanes jo els parlava català i tothom m'entenia, no? Parlava lentament, escollia un vocabulari fàcil, progressivament més difícil, i la gent mantenia i parlava, i esclar, començaven amb petits diàlegs, com sol fer-se, però la meva impressió era de que no era difícil, que no era difícil. El que, des d'un altre punt de vista, la fonètica catalana, és clar, i la morfologia és una mica complicada, això sí, però això s'aprèn.
Aquesta és una llengua amb més excepcions que regles.
Potser sí, en certa manera. Però això no és obstacle, em sembla.
Això no és obstacle. Llengua,
totes les llengües tenen complicacions. I el català en té, esclar, la fonètica, tot això. Però se supera, se supera. No crec que siguin dificultats insuperables de cap manera.
Com és que el Fabra ha durat tants anys?
Per què ha durat tants anys? No? Perquè, esclar, la perspectiva de fer un nou diccionari feia molt respecte, no? I es volia fer un diccionari nou, doncs, revisant el Fabra, etc. Però darrerament hi ha hagut pressió, perquè, esclar, l'Institut es dedicava també a altres coses, a altres activitats, però darrerament es va centrar en el diccionari, no? I ha sortit. Hi ha hagut de sortir una mica precipitadament, potser, però espero que... Si pot haver algun petit error, però espero que bàsicament serà un bon diccionari.
Una llengua s'ha de modernitzar? S'ha de posar al dia?
Esclar, sí, s'ha de posar al dia, no hi ha dubte. S'ha de posar al dia amb els conceptes moderns, de la tècnica i tot això, sí.
I una llengua ha de fer cas al parlar del carrer o que sempre ha estat escrit sobre el paper com a normatiu?
Això són problemes difícils. Jo crec que s'ha d'arribar a una entesa, no? És a dir, no es pot oblidar la llengua del carrer. Ara s'han de, sempre que s'hi sigui a temps, oi? S'han d'extirpar els barbarismes i s'ha de tenir en compte la tradició, és clar. En fi, una llengua quan és normalitzada ja ella mateixa es va formant d'una manera ponderada i adequada, no?
Perquè si jo li digués bueno, què passaria?
Bueno, això es diu. Però, esclar, això es diu menys que abans. I ja, per influència de la llengua escrita, la televisió i tot plegat, ja hi ha una tendència
a no emprar-ho tan sovint, no?
No, no tan sovint. I des del veu, per exemple, encara més. Encara és més ja. Arraconat.
El català més pur, on es parla? El català més normatiu?
No sé això de com?
El català més normatiu, ja no diré pur, diré normatiu.
No ho sé, perquè és difícil de comparar.
És difícil. Que,
sí. El de l'Empordà de Girona té molt bona fama, oi? Però, en fi, jo crec que cada
regió
té el seu català i... Hi ha una tendència desgraciada, a vegades, que ens mirem les altres varietats dialectals com més lletges o inferiors, no? I això hem de superar-ho.
Què ens passa en València?
Ah, això és un problema greu, sí. A València hi ha hagut aquesta falta de contacte històric. Em sembla que, bé, aquests valencians de la Unió Valenciana, etc., i els populars... sobretot aquests de la Unió Valenciana, fan bestieses, com sabeu. Ara, jo no sé si nosaltres hem estat prou...
Si ens hem volgut acostar, tampoc.
Amb tot això, no? Perquè és un problema difícil. Amb tot, a València, els que són realment catalanòfils ho són més que nosaltres. Vull dir, són entusiastes, jo ho sé, pels congressos, oi? A l'Associació Internacional, gairebé la meitat són valencians, els socis, Internacional de Llengua i Literatura Catalana. El problema de València és molt greu i és una llàstima que no s'arribi, jo no sé, ara hi ha els premis d'octubre, que és un moment important. Ens ajudaria molt, València, no? Perquè aquí deixi'm dir una cosa.
Sí, tant.
Una cosa important. I és que aquí vivim massa pensant només en Catalunya, en la cultura, oi? Vull dir, no hi pensem gaire, Mallorca i València, en certa manera.
En fi, que parlem molt del centralisme de Madrid i també sí. Tenim cert esperit...
Bé, és que el centralisme és una limitació, no? Vivim com que és Catalunya administrativament i tot plegat, doncs Catalunya s'acaba aquí, no? El Principat, per a molts. I els molts valencians catalanistes, com l'Eusebi Climent, que és un home extraordinari, no? Insisteix en que tots ens hem de preocupar de tot. És a dir, els catalanoparlants ens hem de preocupar de tot el territori, no pas del Catalunya o de València. Perquè imagineu-vos que es perd València, que es perd Mallorca, i s'acaba de perdre Catalunya Nord. Llavors, que aquí estem en una posició feble, no? Jo crec que hem de lluitar tenint en compte tot el territori, no? Esclar, s'ha de fer amb molta habilitat, perquè si no hi ha el perill que ens diguin imperialistes, si ens hi fiquem de... Però hem d'afrontar aquest perill fins i tot, no? Si fem les coses amb bona fe, penso que no...
Ens hi hem acostat poc a València, per això.
Sí, jo crec que hi ha hagut poc contacte.
Perquè
sí,
Mallorca, poc mal que mal, molts diran bé, sí. Com a mínim, de vacances, però sí. És que a València ni això.
Sí, no, a Mallorca hi ha hagut aquesta gran aportació moderna, cultural, literària, etc. Els marroquins són molt prop. Els valencians són una mica més... Però una vegada vostè entra en contacte amb els valencians, els valencians, valencianistes catalanòfils, no? Doncs hi ha la mateixa impressió, no? de pertany a una mateixa comunitat cultural, oi? I lingüística, esclar. Però hi ha el problema de València, sí. Es preocupa, sí. Sembla mentida, no? Sembla increïble. Perquè la unitat de la llengua és una cosa tan òbvia. Vull dir, científicament, ningú en dubte. En tot el món acadèmic, tothom està d'acord amb això.
En què tots parlem el mateix.
Exacte, sí, tothom està d'acord. Però hi ha aquests valencians que diuen que el valencià és diferent i que...
Per què a vegades els entesos es posen d'acord tan ràpidament i sembla mentida com costen les coses quan...
Sí, perquè ja
quan
no...
marxen
ja,
del
es fugen de
l'àmbit de l'estudi.
De l'àmbit de l'estudi, exactament. Hi ha interessos polítics, etc. Esclar, hi ha hagut massa separació, potser, entre els dos països catalans.
Perquè la llengua és una arma, sí. També, senyor Rocapons. La llengua és una arma.
Una arma? Sí, una arma, sí, esclar, pot ser una arma de cultura, esclar, de propagació d'idees.
Com veu viure la transició en aquest sentit?
Oh, la transició la vaig viure amb, esclar, amb molt d'interès, amb molt d'entusiasme. Després les coses no van anar tant com voldria que anessin, però, de fet, hem de reconèixer que va ser una transició relativament suau, sense violències, esclar, en el conjunt de l'Estat.
En aquell moment veieu el català... diguem, un català normalitzat més ràpidament o una Catalunya normalitzada més ràpidament?
Sí, jo crec que la societat civil jo esperava que respondria millor. Sí. Es veu que per la influència de segles, pel desconeixement també que té la gent de la cultura pròpia, no? Tot això influeix que la cosa no vagi prou bé. Hi ha un sentiment d'inferioritat, encara que no ho sembli des de punts de vista més cultivats, no? Però per la gent el català és una llengua petita, no? I llavors se senten molt complexa. Per exemple, si jo o vostè els explica que als Estats Units hi ha gent universitària, diu, i ara? Ho estranyen. Ho estranyen. No se'n saben a venir. I hauria de trobar natural, no? Perquè és una llengua amb una tradició fantàstica, no? En fi, la literatura medieval, ja, etc. I aquí hi ha una bibliografia, no solament literària, sí, sinó històrica, etc. No?
I quin mèrit té l'anglès? Ara, que no té, quin mèrit té l'anglès, que no tingui el català?
Esclar, això de les llengües totes són per ser la llengua
més popular, però, o per ser la llengua que més...
Són circumstàncies.
Són circumstàncies.
Històriques, polítiques, etc. No? Esclar, la llengua no té...
No té tantes qualitats com...
No és intrínsecament superior a les altres, oi? D'una manera que justifiqui almenys el domini que té... Sí. L'anglès, l'espanyol...
Aquella fama que té de llengua més pràctica?
Això més, potser sí.
Més senzilla d'aprendre.
Sí, sí. No senzilla no és tant, eh? Però no, té una gramàtica relativament senzilla. La gramàtica sí. El que passa és que hi ha una sèrie de coses que són complicades, l'ús de preposicions, tot això, al davant, al darrere, sí. No és fàcil, l'anglès.
O no és tan fàcil com sembla.
No.
I ja que estic parlant amb un mestre, parlem bé el català? En general, sí. Es parla bé el català?
Es va parlant millor, sí. Sí.
M'ho heu deixat en un entremig, eh?
Sí. Jo crec que es va parlant millor, sí. Esclar, no hi ajuda gaire el que no hi hagi una normalització completa, no? Però jo crec que es va avançar, malgrat que a vegades les emissores o fan no estan a l'altura, però hi ha un sincer esforç de superació, jo em sembla, amb tot això.
I s'escriu bé el català?
L'escriu encara em penso que no. Em penso que costa bastant, sí, per la gent. Ara els nens, no?, van aprenent i l'escriuen bé. Però la gent en general, la gent adulta, que no l'ha pres de petit, sí, no l'escriu massa bé, no es fa. Ara, l'ortografia catalana és complicada, sí, comprenc que és complicada.
Molt, eh? Molts diuen pensar, mare de Déu, entre accents, vocals, sí, apòstrofs, tot plegat,
sí,
contraccions i pronoms febles.
Sí, tot això és una mica complicat.
Tot això és una mica complicat.
Els sons, a vegades un so es pot expressar per diferents maneres, oi, etcètera, sí.
És evident que en la vostra experiència us heu acostat, com és molt normal, al món de la literatura.
Sí.
Al llarg de la literatura catalana hi han hagut, suposo que certs autors que pels que llegeixen són una referència en matèria de tractament de la llengua, no? N'hi ha molts d'aquests?
Home, jo penso sobretot, entre altres almenys, d'una manera particular, en Foix, per exemple. En Foix és un exemple de domini extraordinari de la llengua, no? El català d'en Foix, en certa manera, és un català tal com a vegades pensem que és el català que hauria de ser, no? O el català autèntic.
Aquell català que es guardaria en una caixa forta, sí. I no el tocaríem.
Sí. Ara que dieu això dels autors,
sí,
és curiós que la literatura antiga ha interessat molt allà, a Amèrica, la figura de Ximènides. Hi ha molts especialistes en Ximènides. En Llull també n'hi ha. I literatura moderna, doncs, Espriu, Foix, Mercè Rodoret, esclar, els grans,
no?
Sí.
Quin ús en feia de la llengua en pla?
Com?
En pla. Quin ús en feia de la llengua?
Jo he estat professor de lingüística, de literatura, perquè allà és un lloc on s'havia de fer de tot, no?
Sí.
Jo, la meva especialitat més estricta és la lingüística. Ara, hi ha un pla, usa un llenguatge planer, entenedor, no? I que és molt apte
per començar.
Nosaltres hem llegit molt pla, no? I ens ha anat molt bé, no? Esclar, és tot molt diferent de Foix, naturalment.
Evidentment que sí, però és una bona manera per començar.
Sí. Cadascú a la seva manera, són grans.
Evidentment.
Hi ha dubte.
Evidentment.
El domini és, és igual d'intens, però camins diferents.
I jo s'haig de preguntar també, en algun moment es va fer referència molt en els mitjans de comunicació sobre la pervivència de la llengua catalana en el món actual. Bé, per la pressió que poden exercir diverses llengües, actituds de tots plegats. Veieu futur? És evident, això, pel català.
Si veig
futur... El veieu futur?
Home, vull veure, si més no.
entre voler veure i veure...
Sí. Veig futur si l'actitud de la societat civil és més militant i és més conseqüent, no? Si continua aquest desinterès o indiferència, la cosa serà difícil, sí. Però jo espero que les minories, la minoria que hi ha entusiasta d'això, això sí que ho tenim, no? Procurar imposar-se i després esperem que els resultats de l'ensenyament dels nens actualment, amb els plans d'ensenyament, això sí, portarà bon resultat, no? Sí, de manera que cal ser optimista.
I una darrera...
Sense despreciar les dificultats, qui són.
I una darrera pregunta, acostada molt a qui Sitges. Rossinyol amb benya o amb ben i grega?
Ah!
Què en faríeu, d'això?
Jo...
Esteu en aquella balança del normatiu
sí,
i el...
Sí. Jo el posaria a la catalana, sí. No ho faig perquè no és costum aquí.
Sí.
Jo crec que s'hauria d'arribar un...
S'hauria d'arribar a posar...
Sí, jo crec que sí.
Un 26 d'octubre del 1995 saludàvem Josep Rocapons. Serà homenatjat aquest proper cap de setmana, com els dèiem, per la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que celebrarà unes jornades a Sitges acadèmiques en honor del professor Josep Rocapons, que residia a la nostra vila els últims anys de la seva vida. En síntesi, el programa que està reproduït a l'Eco d'aquesta setmana serà el següent. Aquest divendres 14 de maig, al Salador del Maricel, els visitants rebran la benvinguda de l'alcalde i altres membres del consistori, i a continuació tindrà lloc aquesta conferència, com us dèiem, d'un dels deixebles de Josep Rocapons, el doctor Philip Rassico, que pronunciarà el Salvador de Maricel, aquesta conferència sobre Josep Rocapons, lingüista i filòleg, alguns records d'un deixeble i amic. A un quart de dues, la delegació de l'Institut d'Estudis Catalans anirà cap a la plaça de Josep Rocapons, es visitarà la plaça Josep Rocapons i després ja a la tarda hi haurà noves conferències, com us dèiem, el divendres 14 de maig. Finalitzarà la jornada, una jornada prou intensa des del punt de vista acadèmic, amb una visita al Museu Romàntic i una copa de cava, i a partir del dissabte 15 de maig a 11:15 del matí també noves conferències: Manuel Alquézar sobre Josep Carbonell i Gené, August Bové, Francesc Cortés, Ignasi Maria Montaner i Vinyet Panyella ocuparan tot el que és el matí del dissabte 15 de maig en aquest seguit de conferències a l'acte d'homenatge al doctor Josep Rocapons, que finalitzarà amb un col·loqui a la una del migdia. Com us dèiem, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans homenatge aquest cap de setmana Josep Rocapons, i hem volgut recordar la figura d'aquest eminent lingüista en la conversa que vàrem mantenir amb ell fa només 15 anys.